Bon dia, passem 10 minuts de les 11 del matí. Iniciem a la sintonia de Ràdio Falset aquest programa especial amb motiu de la Fira del Vi de Falset, la Fira del Vi de la comarca del Priorat, o també la Fira del Vi de les dues denominacions d'origen de la comarca del Priorat, la DO Copriorat i la DO Montsant. Una fira que habitualment us dèiem que començava el programa i començava la fira. Enguany ja portem uns quants anys en què la fira comença el divendres a la tarda, i així va ser. Ahir va començar, els estants ja van obrir, ahir la gent ja va començar a visitar i a tastar, i fins i tot els cellers van començar a vendre en aquests estants de la fira. Una fira, repetim, que arribem a la 28a edició i que avui no comptarà amb un dels actes típics d'aquesta mena de celebració, que és la inauguració oficial. Enguany no hi haurà inauguració oficial. Alguns dels nostres oients que ens hagin anat seguint o que coneguin una mica com funcionava el programa de la fira, el dissabte al matí a les 11 al Teatre L'Artesana hi acostumava a haver, ja veurem què passa l'any vinent, aquesta inauguració oficial amb la presència de les autoritats pertinents, parlaments, etc, etc. Després venia l'autoritat, recordem que els darrers 3 anys la màxima autoritat del país venia a la Fira del Vi, ens ignorava l'estand de Ràdio Falset. Enguany això no passarà, per l'alegria d'alguns, especialment de qui els parla, i seguien aquest seguici. Doncs bé, enguany això no hi serà. El passat dijous es va celebrar el brindis inaugural a l'absis del Castell de Falset. Sí que hi va haver presència institucional, però va ser un acte que buscava una altra cosa. Podem entendre que no hi ha inauguració, i així ho justifiquen des de l'organització, pel tema de les eleccions municipals, el tombar de la cantonada i tot el que això pot generar, ja que les juntes electorals centrals són bastant sensibles a aquesta mena d'esdeveniments, i fins i tot, no aquí, no a casa nostra, però en el territori espanyol hi han hagut denúncies per actes i mítings en aquest sentit. Per tant, no tenim aquesta inauguració, però tenim aquest brindis en què vam poder parlar amb la presidenta de la DO Montsant, la Pilar Just, vam poder parlar amb Salustià Álvarez, el president de la DO Copriorat, els dos organitzadors al costat de l'Ajuntament de Falset, i fins i tot vam poder parlar amb Carmel Mòdol, màxima autoritat en aquest cas, el secretari d'Alimentació del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que va venir en representació de la consellera, que no va poder vindre a Falset. A part d'això, també us hem de comentar alguna cosa que es va dir en aquest brindis, i que és una dada a tindre en compte. A tindre en compte, moltes vegades des d'aquests mateixos micròfons, des de gairebé aquesta mateixa posició, havíem demanat i ens preguntàvem per què no hi havia un estudi d'impacte econòmic de la fira. Doncs bé, aquest 2023 sí que tenim impacte econòmic de la fira del 2022, d'acord? I ja tenim una xifra que avui repetirem al llarg del dia d'avui, ens agradaria comentar amb els tertulians que vindran d'aquí una estoneta. Són aquests 2.600.000 euros que, segons l'entitat Eurocat, a instàncies de l'Ajuntament i del Patronat de Turisme de la Diputació, han elaborat aquest informe, aquest primer informe, aquesta primera valoració de l'impacte econòmic de la fira a Falset. Clar, com ja sentiran d'aquí una estona, Jaume Salvat, l'encarregat de presentar l'informe, ja explica que només fa referència a Falset mateix, a la capital del Priorat, tenint en compte que la fira, sí, estem a peu de fira, estem a la capital del Priorat, però que s'obri a tots els municipis de la comarca, i que no només és avui, sinó que hi ha hagut actes previs, com repassarem d'aquí un moment. Tot això, en el programa d'avui, doncs, també volem comentar-vos una mica com va anar el Tas de Blancs, la inauguració no oficial, però que sempre dona peu a l'entrada a la fira, i també volem parlar amb algun de les persones que presentaran llibres avui. Una fira que el protagonista és el vi, com no, els cellers, com no podia ser d'altra manera, però és que també hi ha molts, molts actes complementaris. Música, literatura, la veritat és que intentarem fer un repàs, o almenys repassarem el programa d'avui, perquè la veritat és que està molt, molt ple, repetim, no només aquí a peu de fira, sinó que també fora de la nostra comarca, perquè es fa una idea, en aquest mateix moment, 11:15, a Falset comença la fira, comencem a veure els primers tastadors fàcilment identificables pels barrets de colors molt cridaners. A nosaltres ahir, al anar a buscar els tiquets, ens en van donar un d'un vermell bastant, bastant cridaner. Doncs mentre la gent comença a passejar i a provar els primers vins als estants d'aquí de l'Euterpe, a Marroig s'està celebrant el maridatge de formatges i vins, al celler del Marroig. S'està fent, de fet començarà d'aquí un quart d'hora el tas de les mines a Bellmunt. També s'està celebrant el tas de dones a Gratallops. Per tant, i el tast també a Gratallops, aquesta tarda a partir de les 6 hi haurà el tast amb llops en la seva 16a edició. Per tant, un programa, i aquest només, repeteixo, només us ho acabem de dir, 3 actes que s'estan celebrant en aquest precís moment. Per tant, el Priorat viu amb molta força. Agafem les paraules, unes de les paraules que ens va, que va dir l'alcalde de Falset, Carlos Brull, en el brindis inaugural: és la festa major de la comarca. Ja no és no només mirant a Falset, sinó que ja s'obri a tota la comarca i es té en compte que és una fita molt important. Repeteixo, una dada importantíssima. És de l'any passat, però que és molt important perquè comença a situar, comença a marcar els contorns de quin és l'impacte real de la Fira del Vi. Per ara només tenim Falset, clar, l'estudi, un estudi que s'hauria de demanar, o esperem que s'acabi fent, és l'impacte a tota la comarca, perquè són aquests 4 dies que el Priorat espera rebre moltíssims, moltíssims visitants, wine lovers, curiosos, amb una temperatura, permeteu-me que afegeixi aquest element també, que està sent doncs ja força alta en aquests moments, a la ombra s'està prou bé, i la qüestió és que s'esperen, en aquests moments ja tenim una temperatura de 24 graus a Falset, s'espera que la màxima sigui de 27, i lo curiós del cas és que al vespre s'espera que plogui o que hi puguin haver pluges. Haurem d'estar molt pendents. De moment continuem aquí a peu de fira i el que podem fer és repassar com va anar aquesta tast, brindis, tast potser una mica massa, deixem-ho en brindis inaugural, en què els representants de les denominacions d'origen, també des de la Generalitat amb el secretari d'Alimentació Rural, Acció Climàtica, Alimentació, perdó, i Agenda Rural, doncs van explicar-nos. Primer, com no, vam agafar els dos grans protagonistes, els presidents de les DOs, i el primer que els vam demanar doncs que ens fessin una valoració, més que una valoració, ens comentessin quines expectatives tenien d'aquesta 28a edició de la Fira, recordem, la segona postpandèmia, i que ja arribava amb molt bona part dels establiments d'hostaleria ocupats i amb una 60a de cellers aquí. Començarem escoltant a la Pilar Just i acte seguit escoltarem Celestia Álvarez fent aquesta, explicant-nos les seves expectatives.
Pues bones, excel·lents, i esperem que sigui també tot un èxit com ha sigut les passades fires, no? El que sí que enguany serà una fira llarga, una fira de 3 dies i mig, quasi bé, i esperem estar allò que diuen al peu del canó, no? Amb totes les forces durant tots aquests dies. Però bé, molt il·lusionats. Des de la Déu Montsant participem cada any activament en moltes propostes dins de fira pels visitants, perquè coneguen molt millor quins són els intríngulis i la riquesa que té la Déu Montsant en molts aspectes, i això és el més important que esperem de la fira, no? que el visitant se senti a gust, que el visitant surti de la fira amb un coneixement molt, molt més ampli del que és la Déu Montsant, dels seus cellers, i que compri molt vi també.
La veritat és que l'expectativa, jo crec que es compliran totes. Serà un any en el qual hi haurà 3 motius de conversa molt grans. El primer serà aquesta sequera que portem prolongada i que realment ens està portant en una situació d'incerteses respecte a un futur. La segona serà, perquè també sembla ser que apunta que seran 4 dies, una fira llarga, però també amb una punta de calor fora usual, i per tant doncs tindrem la competència d'aquell que s'estimi més anar a la platja per tal de refrescar, tot i que constato que tenim un públic molt fidel, per dir d'alguna manera, que s'agafa la fira com quasi bé una obligació de que la primera setmana de maig doncs ha de terra el Priorat, i per tant doncs socialitzem tota aquesta producció, tot el nostre treball queda socialitzat amb aquest cap de setmana, i per tant crec que les expectatives es compliran. en positiu respecte a un estat d'ànim i a un estat de convivència, i també crec que les expectatives se superaran perquè hi ha una il·lusió de retornar a un estadi normalitzat. I som la primera vegada en acabat d'una pandèmia de 2 anys i mig d'incertesa i tal, en la qual doncs ara no vellem per la nostra sanitat, sinó que vellem per la, pel retrobament, i per tant doncs això és molt maco.
Ho apuntava Sebastià Álvarez, el president de la DOQ Priorat, aquesta sequera, aquesta situació d'estrès hídric, no només pel que fa a les vinyes, sinó en general a tot el territori català. Hi ha gent que ja s'està emparant-se fins i tot en algun sant o en alguna santa per tal de que arribi aquesta aigua, que potser arriba aquest vespre, però no es pot negar que hi ha un canvi climàtic. En aquests moments ja es pot dir clarament que hi ha un canvi climàtic. Portem 2 anys, i algú fins i tot afegiria un tercer, en què ja ha plogut molt poc i enguany s'està notant especialment. Només cal recordar les notícies de fa 2 o 3 setmanes apuntant i preveient que si no comença a caure pluja de manera regular o almenys amb bastanta força i amb bastanta quantitat de cara al setembre, fins i tot podrien arribar les restriccions per l'aigua potable. Sí que hi havia una notícia de fa un parell de setmanes al diari El Punt Avui, el titular era Adaptació per sobreviure al canvi climàtic, i s'apuntava que alguns viticultors asseguraven que els ceps s'estaven morint. Preguntats en alguns cellers i als presidents de la DOQ, veiem que aquesta situació sembla que no ha arribat a la nostra comarca, però no es pot negar, així ho avalen les dades i la situació, repeteixo, general, en què la sequera és un tema que estarà damunt, i a més tenint en compte que, repeteixo, en aquests moments a Falset, per aquells que ja hi sou o vingueu a la nostra comarca, tingueu en compte que estem amb 24 graus i cada qual deshidrata. Però això ja tornarem més endavant. Ara ens centrem en el que ens van comentar els presidents de la DOQ Montsant i de la DOQ Montsant, Sebastià Álvarez i Pilar Just, respecte a aquesta situació de sequera.
Mira, la comarca, com bé s'ha apuntat, té una diversitat gran respecte a lo que és la producció agrícola. Evidentment que partim del vi, però també tenim altres arbres fruiters. El comportament d'arbres que no són tan resistents com la vinya, els resultats ja són molt més palesos. És a dir, ja estem veient com arbres fruiters de fruita dolça estan llançant el fruit perquè en un àmbit de sequera no poden aguantar ja la producció. Per tant, encara també caldrà veure com totes les oliveres tenen un altre cicle, i per tant les oliveres també manifesten que estan començant a llançar fulles i estan començant a tindre un comportament atípic. Això són símptomes d'una situació complexa, i anem de cara a l'estiu. La vinya té una capacitat de superació alta, probablement és dels cultius mediterranis amb una acceptació de la sequera alta per la producció, però caldrà veure-ho perquè no n'han viscut mai cap com aquest és, i per tant quan una cosa no l'has viscut mai hem d'estar atents, hem d'anar veient com se va comportant el clima, hem de veure com aquestes piques de calor se poden anar complicant, i això serà un neguit que esperem que no arribi a ser un neguit extrem, sinó que esperem que sigui un neguit suportable. Per tant, és un acompanyament. Jo crec que el que hem de fer nosaltres és un acompanyament de la vinya. Sí que hi ha indicadors que ens diuen que no és fàcil, però també els mateixos indicadors ens diuen que la vinya té una capacitat de suportar molt gran. Per tant, estem amb la incertesa.
Ara per ara potser ho tenim al cap, però els inputs no estan arribant, la vinya està començant a despertar-se, i això suposo que ho veurem molt més enllà, i dependrà també de les pluges que tinguem. Però el que sí que està clar que haurem de posar dins el nostre cartipàs de treball dins la denominació d'origen el problema de la sequera. I també està clar que dins la DOQ Montsant és molt diversa en quant a molts microclimes molt diferents, i suposo que l'impacte serà un en determinades zones i serà un altre en altres zones. Esperem l'evolució, esperem que creuem els dits que aquests propers, el mes de maig, sigui ric en pluges, o si més no, que ens aportin que passi com l'any passat, no? Que van arribar les pluges quan tocava i va fer que tinguéssim una collita excepcional com no havíem tingut cap any. Jo vull mirar el got mig ple i també miro el cel perquè en aquests mesos propers doncs les pluges arribin, i si no és així, acompanyarem a viticultors i cellers per mirar de buscar solucions, per mirar de buscar ajudes, per mirar de buscar el que sigui necessari, perquè el que sí que està clar, com sempre explico i sempre dic, la comarca depèn de la viabilitat econòmica dels nostres cellers i dels nostres viticultors. Per tant, aquesta serà una cosa que haurem de tenir molt present i que haurem de buscar les possibles solucions, depèn de com plogui o no plogui.
Aquestes eren les valoracions dels presidents de la DEO Cupriorat i la DEO Montsant, Salustià Álvarez i Pilar Just, d'aquesta situació de sequera que s'està prolongant i que arriba després de 2 anys en què també el règim hídric de la nostra comarca fos força baix. Val a dir que des del Priorat, i recordem paraules que ens deia en edicions anteriors el Sergi de l'Amo de el Vitec, la comarca ja està treballant per moure's en escenaris en què l'aigua sigui un element difícil de trobar i com responen les diferents varietats. Sembla que les varietats autòctones, la Granatxa i la Carinyena, tenen certa resistència, però caldrà veure quan amb aquests registres de pluges i de manca d'aigua com avança en un futur. Com us dèiem, estem repassant el que va donar de si aquest brindis inaugural, tenint en compte que no hi ha hagut inauguració, i el màxim representant de l'administració catalana va ser Carmen Mòdol, secretari d'Alimentació del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que després de justificar l'absència de la consellera Jordà ens valorava la seva participació i la seva presència en aquest brindis.
Per mi ha estat una experiència realment motivant vindre amb aquest acte inicial, inaugural de la fira, perquè sé el que representa, perquè no sé el que representa la capital, Falset, la comarca del Priorat, la seva especialització en un conreu com és el vitivinícola, el que ha representat el salt històric que aquesta comarca ha fet a cavall d'aquest conreu, no? I que al final has d'aconseguir, les fires serveixen per això, que et coneguin perquè et puguin apreciar. Si no et coneixen, difícilment et podran apreciar. No figuraràs a l'aparador, no tindran en compte. Les fires serveixen per això i quan són fires que tenen autenticitat, traçabilitat, garanties absolutes com té aquesta fira, perquè els productors i els elaboradors són aquí, són els que ofereixen els seus productes i un molt bon ambient i molt bon clima als visitants, les coses han d'anar bé i molt content d'haver pogut participar en aquesta...
I com no, també vam aprofitar la presència del secretari d'Alimentació per plantejar-li la situació de sequera, que repetim, no és pròpia de la nostra comarca, sinó que és una situació general. Tot apunta que aquest cap de setmana les coses podrien canviar, però de moment és el que hi ha, pantans molt baixos, precisament un que ens queda bastant a prop, que és el de Guiamets, i està per sota del 10% i baixant, amb una imatge que feia bastants anys que no veiem i que fa que la campanya de rec doncs perilli, per no dir que ja està a punt de tancar-se, perquè no hi ha aquesta aigua. Això és el que ens deia Carmen Mòdol respecte a la situació de sequera.
Jo confio que aquesta situació extrema d'arribar a matar una figura, un material que és un cep, amb tot l'arrelament que té el terreny quan aquí en teniu de centenaris, no passarà. Confio que no s'arribarà a una condició tan extrema que pugui passar una cosa d'aquestes. I confio també, no és que sigui... Vostè s'encomana a l'altíssim. No és per això. Confio que les circumstàncies milloraran i que alguns raigs d'aigua tindrem, perquè ens fa falta... i perquè seria també molt extraordinari que durés tant com està durant. Ja ho és, extraordinari, eh? Ara, el que està clar és que d'aquesta circumstància n'hem de treure tots unes lliçons. Com que això ha passat i pot tornar a passar, i la campanya actual l'haurem d'afrontar com quedi, amb les circumstàncies que quedi el sector, el govern del país donant suport a aquest sector, i quan dic el govern vull dir la població del país, perquè ha de ser solidària amb una circumstància de dificultat escampada en moltes àrees geogràfiques del país, que són on hi viu menys gent, a més, però és la gent que també cuida el territori aquest que tant ens agrada visitar quan sortim de descoberta amb la família, no? Però a part de que el que vingui i haurem de fer front ara immediatament, el que està clar és que d'aquesta circumstància n'hem d'aprendre per amb ciència, amb tecnologia. Aquí a Falset teniu Vitec, teniu l'Incavi, que també està a la Universitat Rovira i Virgili. El coneixement que se genera, que es busqui orientat amb aquestes circumstàncies que el futur sembla que ens depare. I de quina manera ens podem, en certa manera, utilitzar la ciència i la tecnologia per corregir en el possible aquestes circumstàncies difícils. Que ens agafi una altra vegada més preparats del que estàvem ara, perquè si no demostraríem que som la pitjor de les espècies que hi ha sobre el planeta.
I una dada que ens va deixar aquest brindis inaugural és una dada important, una dada reclamada des de diversos àmbits, i aquí permetem-nos que ens posem una mica, home, no diré la medalla, però sí que ho vam fer diverses vegades, fins i tot en el programa L'Hora del Vermut fa molt, molt temps, quan Ràdio Falset tenia un programa de tertúlia els dissabtes al migdia, o fins i tot també a peu de fira, aquest informe de l'impacte econòmic de la Fira del Vi. De moment només queda, només tenim l'informe econòmic de l'impacte a Falset, ja que Eurocat, que és l'entitat que l'ha realitzat, ho ha fet a instàncies de l'Ajuntament de Falset i del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Però almenys ja és alguna cosa, ja hi ha una dada, ja sabem quin és l'impacte econòmic, o almenys un primer impacte econòmic d'aquesta fira en la seva edició del 2022. Repeteixo, una fira que venim de la pandèmia. Per tant, caldrà veure si es continua fent, demanant aquest informe. Jaume Salvat, l'encarregat de presentar l'informe d'Eurocat, ens va atendre i ens va acabar de donar algunes altres dades que sorgeixen d'aquest informe d'impacte econòmic, que situen en 2.600.000 euros l'impacte econòmic de la Fira del Vi a Falset.
Si mirem la xifra grossa, que vindria a ser l'impacte econòmic que nosaltres hem avaluat, que de fet hem fet una aproximació, estaria al voltant de 2.600.000 euros. Això d'aquí és, parteix d'un impacte que és l'impacte inicial del que costa muntar la fira, que són uns 300.000 euros. Aquests 300.000 euros els aporta en bona part l'Ajuntament de Falset, i també hi ha una contribució molt important, potser la més important percentualment, és també del celler, que està al voltant de 136.000 euros. Després hi ha un impacte directe sobre el sector de l'allotjament, que el sector de l'allotjament està al voltant dels 400.000 euros, 450, si no recordo malament, i encabat el que crida més l'atenció és l'impacte sobre el sector de la restauració, que està al voltant dels 940.000 euros. No? Clar, nosaltres, això, si ho sumes tot, doncs serien 1.600.000 euros. No? Que, bueno, de fet, és una dada que ens l'hem de mirar també en el seu context, no? No és tot l'impacte, és a dir, és l'impacte que nosaltres hem avaluat. Algunes d'aquestes coses estan estimades a partir d'unes dades que hem pogut comprovar i que les hem extrapolat, no? I d'altres, doncs, són dades més concretes, com els de l'allotjament, que són dades extretes del Tourist Data System, que és l'observatori de l'activitat turística a nivell de Catalunya, no? Això és l'impacte directe, és a dir, el moviment econòmic que es genera a partir d'aquestes coses. Per exemple, no hem inclòs aquí, perquè no hem tingut les dades, tot el que han fet, doncs, amb altres, el que han fet, doncs, a Gratallops, el que han fet als altres municipis que també han fet activitats. És a dir, que la xifra aquesta, fins i tot, és probable que sigui superior, no? En aquest nivell. Després, el que han fet, i és com arribem als 2.600.000 euros, és a través d'estadística estadístiques que hi ha, és a dir, quan hi ha un impacte sobre el que es fa, això d'aquí també genera activitat econòmica en altres sectors, és a dir, el sector de la restauració, doncs segur que una part gasta productes locals que també tenen, això d'aquí està molt estudiat, i a partir de les dades que ens donen els estudis dels impactes de les fires a Catalunya i de les taules input-output que això fan els economistes, que fan els economistes i estan publicats a l'Institut l'IDESCAT, sí? Doncs hi ha un factor de multiplicació que, doncs, això ens dona aquesta xifra final de 2.600.000 euros. No? Això voldria dir que la inversió en la fira, que són aquests 300.000 euros de pressupost, doncs es pot multiplicar per 8,6 l'impacte final que té en el conjunt de la comarca del Priorat.
Entenem que les dades d'aquest informe és de la fira de l'any passat?
De l'any passat, sí. De fet, Aquest informe també, normalment els estudis d'impacte econòmic, per ser acurats, es fan amb enquestes als visitants. Nosaltres quan i llavors doncs els hi preguntes realment en què es gasten les coses. Nosaltres ho hem fet, podríem dir que els economistes ens en dirien que han fet trampa i tindrien tota la raó. Per això n'hi diem una aproximació a la dimensió econòmica de la fira, no? Com no som capaços de descomptar el que passaria si no hi hagués la fira. És a dir, alguns ens poden dir, home, els allotjaments estarien igual de plens. Bueno, potser sí, potser no, però també té impacte la fira com a ressò sobre la comarca del Priorat molt més enllà dels dies de la fira, no? Ara aquests dies, doncs, tampoc em va avaluar l'impacte econòmic que podria representar les notícies que genera, doncs, que sortia el Telenotícies de TV3, no? Que això d'aquí també es pot avaluar i també es pot comptar econòmicament el que val i l'impacte que té, no? Per això que l'estudi, més enllà de les xifres que poden ser més espectaculars o menys espectaculars, nosaltres creiem que són unes xifres mirades des d'un punt de vista moderat, però que ens donen arguments, doncs, per veure com amb la fira, doncs, és una fira de caràcter comarcal, en què cal la implicació d'altres sectors, que hem arribat a un nivell que potser requereix un grau de professionalització més elevat. Ara mateix es depèn molt de la climatologia, és a dir, si plou pot arribar a ser un desastre per a tots els que inverteixen en la fira, que sigui menys dependent d'aquests elements, que la fira és un referent perquè és un referent de qualitat que de la DO Priorat i de la DO Montsant, i això d'aquí el dia de la fira és un element de promoció en què hi va molta gent molt jove a viure la fira, però que s'hi aproxima d'una manera molt respectuosa amb la cultura del vi, a diferència d'altres fires del vi en què la cosa és més desmarxada. Bueno, aquí també passa una mica, però menys que en altres llocs, no? I que potser doncs cal cuidar també aquest sector professional, que són encabat els que fan d'altaveu, els que et posen en els top dels vins que val la pena veure, viure i consumir.
Entenem vostè la importància d'aquest informe, perquè partim de no tindre dades o sempre molt aproximades a començar a tindre un informe. Vostè ja ha posat les salvetats pertinents, però passem de no tindre dades a tenir dades. Això és una gran fita.
Sí, de fet, aquestes coses ens les hauríem de prendre com una forma de treball, no? I és a dir, aquí, per exemple, posem amb l'estudi les limitacions que hem tingut a l'hora de fer-ho, doncs, bueno, seria qüestió de corregir aquestes limitacions, no? Hi ha recomanacions de tota mena. No sé, per exemple, ara tenim... És que tot és molt estimat, perquè, diem, 30.000 visitants l'any passat, no? Bueno, és... un càlcul aproximat, no? No ho sabem, no sabem quins nivells de concentració hi ha en alguns moments. Tot això es pot treballar i es pot però han de ser dades no per l'autocomplaença, sinó són dades per ajudar a gestionar el que passa amb la fira, no? Des de coses que van molt bé o coses que doncs cal millorar, no? Cal millorar perquè no generin tensió entre els propis habitants i els forasters que arriben, o que els propis forasters que arriben gaudeixin de la fira i tinguin ganes de tornar i de recomanar-la, i bé, acaben sent elements que formen part de la gestió dels esdeveniments.
Entenem que aquest estudi s'anirà publicant. Arrenquem aquest 2023, però hi haurà l'informe de l'any vinent?
De moment a nosaltres no ens l'han encarregat, no? Però l'estudi no és pas nostre, sinó que és de l'Ajuntament de Falset i del Patronat de Turisme de la Diputació. I com entitats públiques, suposo que l'han de posar a l'abast de qui el demani.
Però no em negarà que aquesta mena d'estudis guanyen quan tens una perspectiva històrica.
Evidentment. I estaria molt bé que es fessin, i fins i tot que es fessin, enguany ja no hi som a temps, no? Però que ara l'any que ve que es fes una metodologia per fer un estudi com il faut, i que a més es quedés com a, de la mateixa manera que hi ha coses que es fan cada any a la fira, doncs que també es fessin cada any també a la fira, no?
Continuem aquí a la Fira del Vi, aquesta 28a edició que s'ha obert novament. Repetim, ahir a la tarda ja es va obrir, ja vam veure els primers visitants, els primers barrets, ara sí que els barrets ja comencen a deixar-se veure. Repetim, és fàcil veure's des de la nostra posició, barrets vermells, barrets verds, barrets blaus, cridaners. No és allò un apagat, un no, estem parlant de colors força cridaners, que serveixen per protegir-se d'aquest sol. Ja tenim núvols molt alts, res de núvols de pluja, ni molt menys, i una temperatura doncs, que supera els 20 graus. Nosaltres, la nostra posició està a l'ombra, però ja tenim 25 graus a peu de fira, que és una temperatura... Escolta, jo diria que és algo més de primavera. Ara li preguntarem als dos contertulians que ens acompanyen aquí. És, com sempre, un plaer saludar el Gerard Sánchez.
Bon dia.
I a l'Anton Vidal.
Hola, bon dia.
Ara feia bastants dies que no ens trobàvem davant d'un micròfon i, a més, avui ho fem en aquest marc de la Fira del Vi i en aquesta temperatura. Ho deia abans, jo diria que de primaveral poc. Nosaltres estem a l'ombra d'uns dels pins d'aquí de l'Euterpe, però Déu-n'hi-do la calor que està fent.
Sí, els barrets, la veritat és que faran bona funció. Ara feia des de l'encamisada que no ens trobàvem. Sempre ens trobem, sempre vivim contents perquè sempre ens truqueu i ens dieu de vindre a dies bonics. Vull dir, així és fàcil.
Sí, això és veritat. Això és veritat. De totes maneres, avui, home, potser no fa la calor que van dir pels mitjans de comunicació perquè semblava que això s'acabés, però apreta, i a l'ombra s'està bé, però doncs, no, i a més aquest barret, doncs, vistós de colors, doncs també, també fa festa.
Veurem més, no, també, potser? Potser es veurà més, també, no? El fer calor...
Sí,
veus més,
sí,
potser sí. Més blanquets, potser l'any de calor és més de vins blancs.
No, i recomana sobretot a la gent, que potser fa riure, però l'alcohol deshidrata.
I ja, això és veritat.
La gent sembla que se n'oblida i dius, no, beu vi, per descomptat, tasta tot el que vulguis, una miqueta més, però compra't aigua i beu aigua.
Sí.
Perquè el vi ja ho té, això. I és allò de, no passa res, no passa res. Fins que dius, ai, ara em falta una aigua i no sé què és. Hidratació. Per tant, des d'aquí, informació de servei, però també de reflexió al voltant d'aquesta fira, i m'agradaria demanar-vos tant al Gerard com l'Anton, que tenim aquesta xifra dels 2.600.000 euros d'impacte econòmic. Primer, jo crec que era el primer any, fora de micro el Gerard em comenta que no, que ja hi havia una primera, però en aquesta ja tenim una xifra que, com hem pogut sentir fa un moment, Jaume Salvat d'Eurocat ens explicava, que ve a ser una primera xifra, que encara es pot afinar més, però que almenys ja sabem l'impacte econòmic, ja té un número, 2.600.000 euros d'impacte econòmic a Falset. Com veieu i com valoreu aquesta primera o segona dada de l'impacte econòmic d'aquest esdeveniment?
A veure, la primera dada que ahir, buscant una mica, la donava TV3 el 2020, quan parlava precisament de la notícia de que no es feia la Fira del Vi pel tema del Covid, i donava la dada de que l'impacte de l'any anterior era d'1.500.000 d'euros. Això és el que comentàvem, aquests estudis són bastant teòrics i que es basen en enquestes reals i empíriques, però al final doncs, hi ha uns multiplicadors, hi ha unes estimacions estadístiques que no deixen doncs, d'això de ser una estimació, i està bé que en l'entrevista recalqui que és algo aproximat. El que és important és que es mantingui la metodologia per poder comparar a nivell de la sèrie de dades com evoluciona tal i com vagin passant els anys, i l'increment que suposen aquests 2,6 milions que es comentava respecte a l'1,5 que deia TV3 del 2019, és sobre un 70% d'increment, més o menys. M'encaixa bastant amb l'increment de persones que acompanyen, no? Al final va molt lligat, i això és inevitable, el creixement de gent que vagi venint d'un any a l'altre amb el creixement de l'impacte econòmic. Se parlava aleshores d'uns 20.000 assistents al 2019, aquest l'any passat crec que es parlava de 30.000. Això seria un creixement del 50%, per tant, bueno, dins de ser un estudi teòric té prou de coherència, no? Llavors, nota positiva, creixement, veurem com evoluciona els propers anys, i és el que comentàvem, una de les principals conclusions i reflexions que s'hauria de treure és quin surt ben parat i quin no en surt tan ben parat, no? A nivell comarca, a nivell població, és evident que l'impacte és molt gran. Estàvem parlant de 2,6, que això ve a ser sobre els 2 punts del PIB i del BAP, pràcticament del priorat, de Falset. Serà pràcticament el doble, perquè el volum de l'economia de Falset representa més o menys la meitat de tot el priorat. Per tant, estaríem parlant d'uns 3-4 punts de tot el que es genera amb aquesta població durant l'any. És molt rellevant, però és una dada que encara és més gran si mirem el sector de la hostaleria i la restauració, que més o menys si la gent busca a l'IDESCAT el valor afegit brut d'aquest sector al Priorat, veurà que l'impacte que comenten, que són la suma d'aquests 450.000 euros d'allotjament i els 940.000 euros de restauració, és pràcticament un 10% del que es genera tot l'any. Per tant, és un estudi, però podem tenir una mica la certesa de que és molt rellevant, segur, i que és més rellevant que l'impacte econòmic general. És el principal sector guanyador. Uh-huh. I com a contra, que és la reflexió que comentava abans, els protagonistes del cap de setmana, qui són els cellers i és el vi.
Cellers i vi.
Són els més ben parats? Segur que no. En surten ben parats? Això és més difícil d'analitzar, perquè si agafes les dades del que comentava a l'entrevista, del que li costa als cellers ficar la paradeta i obrir les ampolles de vi, vaig fer una mica un número que era multiplicar les 30.000 persones que passen pel paquet de 6 tíquets i comptant que els hi donen 50-70 cèntims per cada tíquet, que més o menys és el que es dona cada any. Crec que l'any passat eren 70, ara són 50. Això era menys de la meitat de la inversió que es comentava a l'àudio que els hi suposava els cellers. Per tant, dels tíquets, òbviament no és rentable. No. Tot el que es pot generar, imatge de marca, contactes a llarg termini amb restauració,
valor reputacional.
Sí, això és molt difícil de calcular. Llavors, que ens surtin ben parats i que sigui rentable més enllà de la imatge, de la diversió i de que és un dia bonic per la comarca, no t'ho sabria dir. Amb les dades no t'ho sabria dir. S'hauria d'estudiar, però ficaria el focus aquí, perquè parlant amb amics i amb gent que està al món del vi, una mica el comentari és, sí, és molt bonic i tal, però bueno, els cellers no els hi surt a compte. Bueno, els hi surt a compte el dia d'avui, el que passi després no ho sé, però no els hi surt a compte. Aquesta seria una mica l'alerta taronja de ficar damunt de la taula de, hosti, si els cellers, que en algun cas de que ahir parlava, de que aquest any no he vist la paradeta, em diu, uf, és que és molta feina i al final, si això es va...
No hi ha retorn.
Sí, no hi ha prou retorn, si això es va extenent a tots els cellers, fiquem a la corda fluixa aquesta jornada. Aquesta seria una mica la reflexió.
Aquesta jornada que ha costat tant situar en el calendari del món del vi, però que ja portem, jo diria que unes 5-6 edicions, saltant-me les de la pandèmia, en què es valorava, especialment des dels organitzadors, el fet de que ja s'ha situat la fira en el calendari d'aquells amants curiosos del món del vi, i que això ha costat molt arribar aquí. Clar, a vegades oblidem els orígens d'on venim, i crec recordar quan la fira estava al pont, o quan fins i tot estava al castell, amb altres alcaldes, amb el Carlos Bull, el tema aquest de... És que vam començar un desembre en el marc de la Fira de Sant Andreu a la Quartera amb 6 i gent enfadada i cellers enfadats. Estem acabant amb una seixantena de cellers, un impacte econòmic que aquest que estem assenyalant. Això no s'ho podia esperar ningú. Anton, valoració d'aquesta 28a edició... En aquests moments que veiem doncs, que comença a augmentar l'afluència, com és habitual en aquests casos, tot i que tenint en compte que potser avui el pitjor enemic de la fira és la platja.
Bé, tenim dilluns que és festa i això doncs, pot ser una mica el valor afegit que pot portar el que és a la Fira del Vi. Jo pensaria i posaria com a exemple l'estalactita o l'estalagmita. Que això vol dir constància. És a dir, quan se va començar hi havia el que hi havia, és a dir, les idees que es van posar damunt de la taula i que es van tirar endavant, doncs, hi pot haver sempre, com en tot, gent que està d'acord, gent que no està d'acord, gent que en principi doncs ho veu factible, gent que primer ho veu molt problemàtic i llavors resulta que són més papistes que el papa. Això crec jo que és el que ha donat de que els 28 anys que, o les 28 edicions de la Fira del Vi hagi sigut el que avui estem aquí. Ja ho ha dit abans el Gerard. És una cosa evident. Lo dels números ja és una mica més complicat. Mm-hmm. És a dir, sí que pots fer estadístiques, sí que pots jugar una mica doncs, en tot l'aspecte que fa referència doncs, als, les coses fetes, les coses per fer, les coses fins que no passi no es pot fer una valoració. I tot i que passa, la valoració fins al cap probablement d'un parell d'anys no es pot fer una cosa més o menys real de tal com ha sigut la fira, doncs, per exemple, en aquest cas doncs, del 23. Hi ha molts sectors que estan implicats. Probablement, potser, els comerços de l'interior de Falset no tindran tantes ventes avui. Però indirectament, dic això perquè, esclar, vull dir, estar en carrers, és a dir, se focalitza cap a la Fira del Vi, que evidentment doncs, ja està bé, però aquests comerços indirectament probablement doncs, tindran un efecte secundari de doncs, una retroalimentació de la mateixa fira. És important que hi hagi constància, és important que es vagin cada vegada doncs, mirant les coses que no acaben de funcionar i poder-les arreglar a la propera edició. Suposo que és el que s'està fent des de l'Ajuntament i des de les DOs, de la DO Montsant, Priorat i Montsant. Crec que és important el que s'ha de valorar i que potser seria doncs, un plantejament una mica seriós, més que res pels pros i els contres de la mateixa fira, d'elaborar doncs, un estudi en profunditat de tots aquests 28 anys, aviam lo que, si realment és així o no és així, el que apuntava abans el Gerard, és a dir, de que hi ha, si fas comptes, resulta que la millor potser no tens massa compte a anar a la fira, a curt plaç. Però probablement doncs, amb algú passat per aquí, amb algú ha vist l'oceller, amb algú ha dit home, doncs tal, amb algú alguna vegada doncs, pels mitjans de comunicació ha sortit aquell celler, ostres, jo el vaig tal, entens? És a dir, és tot, les xarxes, important cada molt, vegada més,
molt important.
Més que res perquè doncs se pot veure gairebé doncs, que la fira doncs, probablement potser no ha sigut una fira com les del principi, que hi havia una gran quantitat d'informació, de cartells, d'allò, però sí que per les xarxes, evidentment, doncs, ha sigut jo, per dir-ho d'alguna forma, doncs, vaig consultar el programa directament per xarxes, abans doncs, t'havies de preocupar de buscar el programa i tal. Ara aquestes facilitats ben encaminades crec que poden portar doncs, bueno, doncs, a tindre una referència no solament a nivell comarcal, sinó a nivell de país.
La veritat és que el fet de que aparegui la dada, almenys, jo ho entenc com que per fi, i ara potser no faig servir el millor adjectiu, i em disculparà l'audiència i els tertulians aquí presents, comencem a ser una mica seriosos, comencem a fer les coses, perquè era molt fàcil trobar impacte econòmic del World Mobile Congress, impacte d'altres fires, fins i tot del sonar, per dir un exemple no estrictament del món del vi o de tan gran. Clar, i et trobes que aquí no sabíem per on anaven els tiros i què podia passar. Ara ja tenim, ja hi ha aquesta primera... També serà interessant a veure si l'any que venia el Jaume Salvat ja ha dit que caldrà veure si des del consistori Falsetàs decideix mantindre i continuar aquesta situació. Més enllà d'això, m'agradaria saber si ahir vau anar a la fira o vau anar al Tas de Blancs.
Jo vaig passar per la fira. Al Tas de Blancs no hi vaig anar, però sí que vaig passar aquí a fer una volteta. I la veritat és que no hi havia moltíssima gent. També al ser un cap de setmana llarg, la gent se pot distribuir millor els dies i no hi ha tanta aglomeració. A un divendres, que potser amb un cap de setmana de dos dies, pues, igual hi ha gent que et ve a fer un tomet. Però bé, força ambient i bé. La veritat, avui segur que molt més. De fet, ara només ara al matí, amb aquesta hora, ja es veu més moviment que inclús ahir la tarda.
També la tarda, també, recordem que mentre s'estava celebrant, s'obria la fira en aquest primer dia de la fira, s'estava celebrant el Tas de Blancs.
Ara hi ha el de les mines de Bellmunt, eh?
Ara, també. Ara ho comentàvem al començar el programa, és que entre 11 i quart i 11 i mitja començava a Marroig i començava el Tas de les Mines. També el Tas de les Dones a Gratallops. Clar, l'informe podem dir que en part per valorar l'impacte real de la fira es queda curt, perquè només es fixa en la capital del Priorat. També seria interessant veure què passa al voltant de tota la comarca, perquè estem fent molta força. I aquí, culpa meva, les coses com siguin, en què passa a peu de fira, que és on estem nosaltres, però també hi ha la fira als cellers, que s'allarga durant tot el mes i abarca tots els cellers de la comarca. Aquí no, aquí la presència és d'una seixantena de cellers. Per tant, la cosa s'allarga.
Jo el que posaria damunt de la taula, en aquest cas, que ho has comentat tu, i evidentment doncs, si agafes el programa doncs, està tot ja programat, és solapar actes. Interessa, interessa. Fa 28 anys no s'ha aconseguit, perquè no s'ha aconseguit, però fora molt important de que hi hagués una programació més regulada. Jo no dic que no hi haguin actes un damunt de l'altre, perquè, doncs, per dir-ho d'alguna forma, doncs, potser el tas que es fa a les mines no implica el que es fa a Falset o el que es fa al Marroig, perquè són poblacions diferents i aleshores doncs, bueno, hi ha d'haver gent per tot. No? Però sí que doncs, se tingués cura de mirar de fer un minutat, el mateix que es fa per la ràdio, de les coses més que res per poder no solapar actes importants o actes de que en certa manera doncs, tothom hi vulgui participar. De totes maneres, ahir jo encara no ho vaig passar per la fira, bueno, passaves per fora i ves de que doncs, hi començava el moviment. Aquest matí doncs, ara s'ha començat a moure això. Evidentment hi ha altres actes, hi ha altres activitats que es fan no solament a Falset, a fora. Ahir al TAS em sembla que van comentar que hi havia sobre unes 500 persones de participació. Si un comença a fer números, que bé, no. Quan fas números a preu del que ha costat i el que tal, és el que ha dit abans el Gerard, no surt. És a dir, no s'ha de comptar només el benefici que hi ha, sinó les despeses. I si resulta que les despeses pugen més que el benefici, llavors ja apaga i vamos. Crec que, bueno, pot ser un bon punt de que hi hagi una mica, no dic que no n'hi hagi, però una mica més de coordinació amb aquests aspectes, perquè afavoreixen a tots. I suposo que els primers interessats són els mateixos cellers, els mateixos participants, els mateixos actors de la mateixa fira. L'Ajuntament que vingui no pot deixar de fer la fira. Per molt que vulgui, no pot deixar de fer la fira. L'Ajuntament és el coordinador, és el que és el motor principal, però hi ha una sèrie de motors externs que evidentment funcionen i que aleshores, doncs, en aquest cas, vull dir, suposo que surt per damunt, és supramunicipal. El plantejament que es fes, no ho sé, pot ser. La pandèmia també no s'ha fet, per tant no passa res.
No es va fer en el format habitual, però sí que es va fer alguna cosa. D'aquí una estona sentirem Xavier Grasset i ens deia això, que ell, una de les vegades que va participar en la fira, no és l'única, era precisament en pandèmia fent una subhasta de vins, i un dels desplaçaments que vaig fer va ser precisament aquí a Falset per aquest motiu.
Sí, no, vull dir, evidentment les diferents modalitats, les diferents formes d'allò, la inventiva del ser humà doncs cada vegada és més llarga, i aleshores doncs ja, bueno, són diferents formes de fer un acte, no? Però en aquest aspecte jo crec que val la pena. Vull dir, val la pena, i en certa manera doncs, per molt que l'Ajuntament doncs, estigui al darrere, doncs si no fos lo personal, si no fos la... també el caràcter de les persones, això hi fa, també. Perquè doncs, si hi ha un feeling entre la gent que hi fa i que hi col·labora i que organitza, doncs aleshores doncs, també pot ser molt més profitós a l'hora del bon rotllo, per entendre'ns, no?
Doncs estem aquí a peu de fira veient com van augmentant el nombre de visitants, tot i que veiem que almenys per la part superior, clar, la fira està dividida en la part de l'Euterpe, en què els estants dels cellers estan situats en forma de cercle. Després tenim la part baixa de l'Euterpe, en què ja només hi ha una banda de cellers, i hi ha, comença a haver espais per a seure's amb taules, i ja tenim la part de baix del parc del camp de futbol, la meitat aproximadament, en què l'ocupen uns 10 establiments de menjar, perquè la gent aprofita per fer el dia a la fira i gaudir dels diferents actes. S'ha apuntat en algun tast? Jo tampoc, eh? Tampoc no passa.
No, bueno, jo no sóc massa fan, però, bueno, considero que, evidentment, doncs...
Doncs avui hi ha uns quants de fans aquí.
Pensa una cosa, home, evidentment. Evidentment, hi ha gent que no és fan, que la millor s'ho faran a partir d'avui, no? Me referim, és a dir, lo que hi ha, la fenya que hi ha darrere d'una ampolla de vi és impagable, i aleshores hi ha les dues versions. La versió que dius, cony, és bo, i per tant, doncs, també fa el que hi hagi. I l'altre és dir, home, doncs, cony, és bonet, però, doncs, clar, la feina que hi ha al darrere... No sé, jo suposo que uns anys enrere la feina de que petites empreses o petits, com aquell que diu cellers, doncs, poguessin tirar endavant, era una mica complicat. Avui dia, cada vegada més, a part de la burocràcia, que és la falca més desastrosa, però cada vegada més, doncs, bueno, dona, com aquell que diu, una sortida a la gent d'aquí la comarca. I si fa, doncs, 28, doncs fa 30 anys enrere, haguessis passat per aquests andorrials, que en diuen la gent de ciutat, doncs haguessis vist un paisatge que no té res a veure amb el paisatge d'ara. I aquest paisatge, indirectament, s'ha fet sostenible, indirectament s'ha protegit, malgrat la orografia canviada dels bancals i de tota el relleu, com aquell que diu. Però, bueno, la valoració s'ha de fer, i s'ha de fer positiva. Vull dir, en aquest cas, vamos, jo crec que no és una cosa que un vegi i digui, és que és negatiu. Bueno, és negatiu, evidentment que hi ha coses negatives, però el positiu, evidentment, suplanta el negatiu.
I ja per anar tancant, què creieu, cap on pot anar la fira? Perquè s'ha arribat en un punt en què sí que falta cert equilibri en els qui se'n beneficien més i els qui s'ho treballen més. Una enquesta interessant seria, que ens passa cada X anys, el tema de la fira de 4 dies. Seria interessant preguntar als cellers si és una benedicció o, al contrari, entenem que és una maledicció. Però com creieu, què creieu, cap on creieu que pot anar aquesta fira, que ja s'ha consolidat, com dèiem abans, al calendari, i què es pot fer per millorar-la, si es pot?
Sí, no, la fira, la veritat és que és una mica el que deia l'Anton abans. Ara, a nivell organitzatiu, per l'Ajuntament de Falset en concret, perquè al final se celebra aquí la gran part de l'acte, tot i que els municipis del voltant també hi col·laboren amb altres actes que són molt importants, és una obligació, pràcticament, mantindre-la, perquè al final la Fira del Vi, a part de... sense focalitzar-nos només en què és una fira, jo crec que és una mica el reflex de l'increment de consciència, sobretot a fora del Priorat, del món del vi, del món del vi d'aquí al Priorat. Tots tenim clar, i sempre es parla de que el vi del Priorat ha evolucionat, i la imatge que té el Priorat sobre el seu vi ha evolucionat molt en els últims 20 i 30 anys, i aquest és un reflex. És un dia que pots entrar a analitzar la Fira del Vi, però al final és un reflex de la tendència que hi ha, la gent que ve, la gent que ho coneix, sobretot la gent de fora, que cada cop va venint més i ens va coneixent més, és això, és un viu reflex del que passa durant tot l'any també al Priorat, però amb una imatge encara més exponencialitzada. I ara tota la comarca va a remolc d'això, el sector de l'hostaleria, que n'hem parlat, de la restauració, amb molta gran part, obrin restaurants no per la Fira del Vi, però sí per l'afluència de gent i de turisme al voltant del món del vi, no? És una obligació, perquè al final és el reflexe que la Fira del Vi es mantingui, que vagi augmentant, que cada any vinguin més participants, que aquest impacte econòmic cada vegada sigui més gran, és el reflex de que tota la comarca va a una i que la tendència és aquesta. I pràcticament això, és que és una obligació per tots, per la gent que aposta de fora de Falset i dels pobles del voltant a obrir negocis, a obrir hotels, a obrir restaurants, al final se veu aquí també. És una obligació. I el que comentava abans, la nota pendent una mica és com reformular a nivell de les bodegues, a nivell dels cellers, com n'hi poden treure més suc, com pot ser més atractiu, perquè al final sense ells, que són els protagonistes d'aquest dia i d'aquest cap de setmana, doncs no seria possible, i aquests serien una mica els deures.
Don, deures?
Sí, bé, jo m'enfocaria més potser a que, és a dir, si fessin les coses bé, més de que si han vingut més participants que l'any passat o hi ha hagut un impacte econòmic millor que l'any passat, més que aquestes coses, jo aniria al tarannà de cada dia. És a dir, si la fira ha donat resultat així, doncs vinga, canviar les coses que en aquest cas doncs poden sortir una mica malament, evidentment, doncs perquè doncs siguin les coses que siguin, doncs se poden canviar, i que, bueno, continuï la fira. És a dir, no solament això, pensa una cosa, a part d'això hi ha els diferents actes que no són pròpiament de fira, és a dir, ofertori de part d'alguna forma al castell, al Museu del Castell, que la gent doncs pot anar a visitar, altres exposicions que s'han fet aquí, concretament doncs bueno, el centre d'estudis està amb les jornades en tensa, i aleshores doncs avui hi ha una, la penúltima,
avui, bueno, també
sí, evidentment hi ha un mes d'activitats, i aleshores doncs avui és a Tivissa la conferència que evidentment doncs donarà el doctor Eduard Juncosa sobre els comptes de les muntanyes de Prades i Baronia Intensa. És a dir, són una sèrie d'activitats que val la pena, de que doncs no solament, perquè hi pot haver gent doncs que, bueno, sigui fan del vi, però altra gent doncs que no li digui massa cosa al vi, però que aleshores doncs participi d'aquest espectacle. Val la pena, crec que no hi ha ni polítics, i ara que estem en campanya o precampanya, doncs polítics que desestimin una oportunitat com aquesta, en aquest cas doncs de posar el nom de Falset i la comarca bueno, doncs a les xarxes, ja no cal dir-ho, però doncs amb una agenda com aquell que diu de país, i valdria la pena doncs, bueno, doncs que totes aquestes coses doncs se poguessin d'allò. Falset avui doncs està, com aquell que diu, doncs, de festa a nivell comarcal. La gent aprofita, és el que diu, doncs, de comprar altres coses, aquestes oportunitats que tens, que l'excusa del vi, doncs, bueno, doncs, hi ha un tant per cent de gent que l'excusa del vi doncs no li serveix, i que aleshores doncs, bueno, s'ha d'aprofitar aquestes altres coses. No ho sé. Jo conto, per dir-ho d'una forma, doncs, de què. Ja ho he dit abans, és a dir, els botiguers potser de Falset dins el casc avui ho tindran fumut, però resulta que indirectament doncs segurament doncs tindran una recompensa. Si hi ha més gent que va als restaurants, si hi ha més gent doncs que necessita doncs arreglar les cases que tenen perquè doncs el dia de la Fira del Vi doncs venen els amics i no sé què i tal, tot té una repercussió. El que potser valdria la pena doncs és fer un màster, m'entens, doncs amb l'assumpte aquest de saber realment si doncs tot aquest benefici o aquest munt de números i xifres que es fan anar doncs poden ser veritat, i que aleshores doncs bueno, si el profit del poble i la comarca en general és bo.
Doncs ens quedem amb aquestes reflexions. Gràcies, Gerard, gràcies, Anton, per participar i per ajudar-nos a fer un dibuix de com estan en aquesta 28a edició de la Fira del Vi de les dues denominacions d'origen de la comarca del Priorat, aquí a peu de fira a l'Euterpe. I continuem aquí a la Fira del Vi, a peu de fira. Passen 12 minuts de les 12, ja portem una hora i ha augmentat l'afluència. És força curiós perquè quan faltaven 20 minuts per les 11 del matí, el panorama era ben, ben diferent, tant pel que fa l'afluència, directament no hi havia ningú, com per l'obertura dels cellers. Molts encara tenien les portes tancades, els estants tancats, i ara ja sembla que comença, bueno, ara ja fa una hora, a les 11 en punt, tothom ja estava preparat, tant els visitants com els cellers, que continuen passejant-se sota aquest sol bastant important d'aquí a Falset. Entre les persones que us hem explicat al llarg del programa, també participant al brindis d'inauguració, tenim l'alcalde de Falset, el Carlos Brull, que també ens va atendre. I una de les coses que li vam preguntar és que ens justifiqués aquesta 60a d'actes. Estem parlant de tastos, com no podia ser d'altra manera, tastos maridats en alguns casos, però és que també molta música i molta literatura. Això és el que ens va dir Carlos Bull respecte a aquesta 60ena d'actes d'aquesta 28ena edició de la Fira del Vi.
Primera, que són 3 dies i dona per muntar coses, no? Llavors, sota el paraigües de la Fira del Vi, que actualment és el que hem dit, no? És la festa major de la comarca. I hi ha un epicentre, que és l'espai firal de la Fira, que aglutina doncs, tots els cellers i l'escenari cultural, però després tots els pobles doncs, també volen fer col·laborar, participar i treballar d'una manera, doncs, bueno, fent activitats. Crec que tot suma. Ho hem de doncs, parlar-ho i coordinar-nos i aprofitar tota aquesta sinergia que podem tindre durant aquest mes de maig, no concentrar-ho al primer cap de setmana i fer-ho durant tot el cap de setmana, no? Llavors, doncs, provocar o fer aquests tastos que es fan a altres localitats, altres pobles, altres llocs, doncs en diferents caps de setmana, i així poder tindre gent durant tot el mes de maig, que era la intenció que tenim també mantenint el que és la Fira als Cellers, que és la Fira a peu de finca i a peu del Cellers. Bueno, una mica és això, és veure que té la gent té moltes ganes d'organitzar, de muntar coses. Cada any, si no ho regulem, doncs cada any sota el mateix cap de setmana passaria això. Llavors és una de les coses que ens hem emplaçat, jo crec que amb els parlaments que hi ha hagut s'ha entès, i és una cosa de les que hem de parlar. Tots els actes que es fagin tant a Falset, paral·lelament de la Fira, però que a Falset o a altres pobles sumen i fan que hi hagi gent a tota la comarca. Ara, si podem aconseguir que sigui durant tot un mes o durant un mes i mig, molt millor.
I com no, a l'alcalde també li vam donar per aquesta xifra que comentàvem un moment amb el Gerard Sánchez i amb l'Anton Vidal, aquest impacte econòmic per la capital del Priorat, el fet de la celebració de la Fira l'any passat amb aquests 2.600.000 euros. Això és el que ens deia l'alcalde de Falset.
Bueno, us referma amb que l'aposta que es va fer el 96 ha sigut una molt bona aposta, ha sigut una aposta important, i que l'Ajuntament de Falset assumeix un gran gruix del que és l'organització tant a nivell de ficar-hi recursos econòmics com humans, i llavors això ens reafirma amb que és aquest el camí que hem de seguir, perquè hi ha un impacte real, hi ha un impacte directe, hi ha un impacte indirecte, hem de millorar alguns impactes i hem de mirar com ho fem. Hem de millorar els impactes cap als cellers, hem de millorar els impactes, hem de potser treballar el que dèiem, no?, amb la DO Montsant i la DO Cupriorat, doncs la professionalització o aquestes jornades, aquests actes de professionals abans o després de la fira, els hem de treballar, els hem de cuidar, perquè això ens farà doncs, que aquests impactes potser vagin millorant. Són unes xifres que no ens han de, no és el final de res, sinó que és l'inici de un, com a mínim tindré unes referències, i a partir d'aquí doncs sàpiga cap on hem d'anar.
Per això serveixen els informes d'impacte econòmic, per veure quina és la situació, per veure com es reparteix entre els diferents actors els beneficis, també les càrregues que suposa l'organització d'un acte com aquesta Fira del Vi de les dues denominacions d'origen de la comarca. Portem 28 edicions i ara sembla que comencem a tindre algunes de les dades que ens serveixen per veure l'impacte econòmic de la celebració d'aquest esdeveniment. Un esdeveniment que avui viurà un dels seus dies forts. Recordem que enguany toca una edició de 4 dies, amb el que això suposa. Per exemple, si repassem el que passarà, o de fet està passant en aquests moments, s'està celebrant l'espai Wendlover, aquesta carpa, aquesta, no sé dir-hi, jaima, al mig, al centre de l'espai més important de l'Euterpe, hi ha aquest tas de vins dels noms de la terra, a càrrec de la denominació d'origen qualificada Priorat. Un tast que es repetirà al llarg dels 3 dies. També està previst per avui un dels dinars maridats del celler de l'Aspi, en aquest cas seran els vins de Josep Grau. D'aquí una estona, en aquest, ben a prop d'aquí on estem nosaltres, on està aquest petit set de Ràdio Falset, hi haurà la sessió de DJs amb Silver Foxes DJs. Això serà a 2:15. També a les 4 hi ha un tast de blancs i rosats del celler Ronadelles a l'Espai Wine Lover. Compte que en molts d'aquests tastos cal reserva prèvia. També a la tarda, a 5:45, hi haurà el tast de carinyanes del celler de Marroig en aquest espai del Wine Lovers. Un d'aquests actes quedem que complementaris de la Fira del Vilt es viurà també a les 6 de la tarda amb l'exhibició castellera de la Colla Vella de Valls. I en aquest moment, si esteu sentint de fons, tenim aquí al costat un dels show cooking de la denominació d'origen ciurana, la denominació d'origen de l'oli que està oferint doncs una mostra del seu oli, però a través de la cuina. Estàvem repassant els diferents espais d'avui dissabte. Ens havíem quedat a les 6 de la tarda amb l'exhibició castellera al carrer Miquel Barceló. També hi haurà, com no, més tastos amb a 6:45 del vespre. Serà el torn de la tasta de zonificació de la Deo Montsant. Molt interessant per veure doncs els diferents tipus de sols i climes a l'hora de donar caràcter als diferents vins de la Deo Montsant. Una tarda que es veurà complementada a 6:45 del vespre, també en aquest cas a l'escenari de la Fira de l'Euterpe, que tenim aquí a tocar, amb el concert de la Stromboli Jazz Band. En aquest cas hi haurà swing, hi haurà Dixieland, hi haurà jazz en aquest escenari de la Fira. Un escenari que també ja està en marxa en aquests moments, tot i que sentim molt de lluny, però també ens arriba fins i tot la vibració literal, és aquest Bear Music i en Cop, que organitza la cooperativa Falset Marçà davant del celler cooperatiu. Trobem en aquests moments ja hauria d'estar funcionant el concert de Habla de mi en presente, i com no, el DJ Miqui Puig, com una mica de sort podrem escoltar abans no tanquem aquest programa especial des d'aquí a peu de fira. Aquesta tarda també hi haurà un dels punts importants, hi ha diferents presentacions de llibre, tot i que ahir es va haver de suspendre la presentació de Les nostres mares de la Gemma Ruiz. Però aquesta tarda està prevista la presentació d'anècdotes de primera magnitud de l'Anna Molina, que comptarà amb un tast dels vins del celler Els Vilusionistes. No és el primer llibre d'Anna Molina, que té una vinculació molt important amb la nostra comarca. A la tarda, ja de cara al vespre, i si la meteorologia ho permet, tot i que ara és bastant difícil i arriscat, agosarat parlar de previsió meteorològica, perquè continua aquesta temperatura superior als 20 graus aquí a Falset. En aquests moments estem parlant de que tenim uns fantàstics 25 graus, tot i que la màxima es preveu d'aquí unes hores. Doncs a les 8 del vespre us diem que hi haurà la cercavila de la Mulassa de Falset. Serà pels diferents carrers del poble. Un acte que ja comença, aquest cercavila ja comença a ser habitual en el marc de la fira. I després, per anar tancant, hi haurà la taverna del vi. En aquest cas, tota la música es trasllada al pavelló poliesportiu. Música i sopar, perquè més enllà del concert del duet acústic 40 Miles, del grup de versions Mano Rock i la sessió de DJ Farah, també hi haurà l'opció de sopar amb burgueses, frankfurts, entrepans. O sigui que l'oferta gastronòmica, a part de tindre la d'aquí del Euterpe, també hi haurà l'opció de poder trobar-la en el mar de aquesta taverna del vi, que es localitza al pavelló de Falset. Com veieu, ja tenim aquí diferents inputs sonors. Ens arriba part del show cooking de la DO, denominació qualificada de Siurana, que també va ser present en l'acte d'inauguració, i també ens arriba part del so de la cooperativa. Nosaltres, però, ara ens centrarem en la part més cultural i aquesta presentació de llibres. Un que s'espera per demà, tot i que encara no hem repassat els actes que s'esperen per diumenge i per dilluns, és una presentació d'un llibre molt, molt particular, que és la pausa dels dies del periodista, el director del programa Mestres 24, Xavier Grasset, que vindrà aquí a Falset per tal de presentar aquesta proposta. Curiosament, ell, com a director del Mestres 24, bona part, i com s'entrenarà l'entrevista, parlarà de l'actualitat i de la rapidesa de l'actualitat. Ell proposa una alternativa força, força diferent. Per ser un Xavier Grasset que coneix bé la comarca, com a bon wine lover que és, i que no és la primera vegada que trepitja la fira. Primer que tot, agrair-li a Xavier Grasset que ens hagi atès. La seva presència a la fira serà demà diumenge. I el que volem saber i volem preguntar-li, abans de preguntar-li per la pausa dels dies, que és el motiu que el porta aquí, és que Xavier Grasset és habitual a la fira. Si no habitual, no és la primera vegada, ni molt menys, que ve a la fira del vi de Falset, és així?
I tant, vaja, per poc que pugui, ha d'anar molt malament la cosa com perquè no passi un dels dies de la fira, que no passi per Falset, perquè M'agrada molt el vi, m'agrada el Priorat, m'agrada la comarca, m'agrada Falset, i el meu vincle sentimental també juga en aquest cas perquè vingui a la fira. He vingut molts anys, he vingut per dirigir a vegades algun tas, no dirigir un tas, però sí per conduir algun acte de presentació, quan la fira va ser virtual per culpa de la pandèmia, va ser el primer lloc on el meu desplaçament més llarg va ser a Falset, perquè vaig venir a dirigir una subhasta solidària. I vaja, hi ha molt de carinyo també amb la fira, i ja et dic, no fa pas massa vaig venir l'última vegada, això, els 20 anys de la Déu a Montsant. També segueixo tot el que té a veure amb el Festival Terrer, vaig per les diferents actuacions que programen, ja sigui Escala Vell, els Guiamets, en fi, vaja, molt connectat també amb el Priorat.
I enguany, com dèiem, diumenge, veniu a presentar La pausa dels dies. Una pausa dels dies, que és un llibre, podem entendre, una mica a la contra, no?, dels temps que venen, uns temps, una societat accelerada. Xavier Grasset es planta un llibre de reflexió i, a més, amb el títol ja, posant la pausa.
Sí. El títol és gairebé potser a vegades un joc d'ironia, perquè el que fa referència als meus de dies gairebé no en tenen de pausa, no?, perquè sempre estic amunt i avall i molt connectat. Aquesta feina del periodisme et fa estar sempre connectat, no? I vulguis que no, a vegades trobar petites perles, com pugui ser anar a la fira del vi, degustar un bon vi, és una pausa que complementa aquesta activitat més frenètica o més d'estar connectat contínuament, o d'estar tot el dia pendent de què passa, de si un tribunal diu una cosa o surt alguna notícia, no? I és un recull de diferents articles de tots aquests anys en format de dietari, on hi apareix això, tant algun altre llibre, alguna altra referència d'una obra de teatre que he vist, o això, també aquesta reivindicació de Catalunya com a país de vins, no? I al final, quan els ordenes i els agrupes tots, veus que hi ha com un gruix, no?, que hi ha com una mena de pensament, de repetició, si la collita de l'oli, o si la mona, o el calendari, no? Hi ha una mica, però, un missatge vital, eh?
Feu servir molt a la base del calendari religiós. No creieu que en aquests moments s'ha perdut aquest calendari? Si no el religiós, fins i tot el de pagès, aquest que marcava les estacions i fins i tot marcava les festivitats, això no s'ha perdut una mica?
Sí, està... està gairebé perdut del tot, però primer perquè la societat ja no... cadascú fa la seva, no? Per sort, diríem, també no cal que ningú vagi obligat a cap lloc. Però al marge d'això, culturalment, sí, abans el santoral marcava molt, doncs, això, certes feines del camp, no? També molta dedicació d'aquesta... Jo la tinc perquè, doncs, mon pare primer va ser pagès i després es va dedicar al sector del turisme, no? Però llavors sí que amb ell li havia sentit a dir, doncs, doncs això, que pel Pilar toca sembrar faves, o que per Sant Joan toca tirar sofre a la vinya, no? Això ha evolucionat i ja no s'ha de fer servir el santoral, sinó que els pagesos professionals, doncs, saben cada fenya quan toca fer-la, no? Però sí que és una mica tot aquest, la frase feta, o aquesta mena de cultura popular, si tu vols, sí que ajudava a avançar. I a mi m'ajuda també situar-me. A mi m'agrada, soc de celebracions, i m'agrada tenir el calendari coses per celebrar, i a vegades també aquestes dates més assenyalades, Sant Jordi o la Maneu de Montserrat, les festes majors, saber quan és el temps de cada cosa és una de les coses que traspua també el llibre, no?
I la darrera qüestió, i si ens permeteu, fent servir l'excusa del llibre, però anant al programa que dirigiu, al 324.
Més 324,
324, sí. 324. Del començament de la temporada, la televisió pública va anunciar que volia incloure més cultura, sobretot en els seus informatius, i allò de la diferència entre el que es diu i el que es fa, En el Mestres 24, aquestes paraules s'han acabat cristal·litzant, perquè hi ha dies que teniu dos o tres escriptors i escriptores. S'està a punt de tancar aquesta temporada. Com ho viscut? I si aquesta és l'aposta forta d'aquest Mestres 24, que vos parlàveu de l'actualitat i de la rapidesa de l'actualitat, però arriba el 324 i és un moment que trobes fins i tot en aquesta estructura i en aquesta aposta per la literatura, i no és aquesta calma? Aquesta pausa?
Sí, el programa hi ha una manera de fer pausada, més que crispada, no? Tot i que sigui una tertúlia política. Però el que ha acabat passant, sí, és que el llibre primer que va entrar al programa era un llibre d'assaig polític, filosòfic, històric, no? Que són àmbits que lliguen perfectament amb la tertúlia política. I, de fet, aquest és l'objectiu, i així ho fem. Per exemple, puc entrevistar un polític com Gerardo Pisarello, que ha fet un llibre sobre la Primera República Espanyola, però no és que parli de llibres. Em ve aquest convidat i m'explica, doncs, per què la Primera República no té tan present, no? Que Franco la volia esborrar, tot el segle XIX, fos com fos, perquè considerava que no era prou espanyol, no? I després venen altres convidats que te porten la seva experiència, doncs, des d'un crític de cinema que se'n va anar a París i es va entrevistar amb Joan Reventós. Al final, els llibres és l'excusa per parlar d'històries, no? I el que fem, que al final és un programa força senzill de factura, diguem, de manera de fer, és asseure gent que t'expliquin històries. Pot ser que t'expliquin històries des del punt de vista d'anàlisi de l'actualitat del dia, els que hi ha a la tertúlia, pot ser que t'expliqui, doncs, això, un convidat que et faci anar fins a París i et faci pensar en Joan Reventós o en Ernest Lluch en aquell moment, no? O una diligència que anava de Reus a Barcelona al finals del 1800, també, no? I al final es tracta d'explicar històries per entendre on som, no? A vegades amb l'actualitat més pura i dura, que si parlar només d'avui fa que perdis elements, no? I com que és un país, el nostre, on hem hagut d'anar aprenent sobre la marxa la nostra pròpia història, a vegades va bé tenir gent que ho està treballant, que ha fet paraula escrita, diríem, els llibres, que això és un bon contrapunt per la paraula parlada, no?
Doncs agraïm molt a Xavier Grasset el temps que ens ha dedicat, que vegi molt bé la presentació demà diumenge, i esperem, doncs, veure'l ben aviat. Moltíssimes gràcies.
Tindrem la competència de Bruce Springsteen, però sí, aquí estarem plantant cara. Moltes gràcies. Vingueu tots cap a la Fira de Falset.
Doncs sí, Manel, sí que estem tenint una molt bona fira. Estem parlant de 26 graus de temperatura, un bon sol, la gent portant, doncs, la roba de primavera, estiu, podríem dir, i aquests barrets que es lliuren al costat dels tíquets i de la copa. Recordem, 18 euros per adquirir el pitet, el barret i la copa. 6 tíquets que la gent ja llueix, també aprofita les tombones que tenim prop de la nostra posició per tal de gaudir d'aquest dia i d'aquest vi, d'aquesta varietat de vins que podem observar ja al mateix cartell. No n'hem parlat, de la Fira del Vi de Falset, amb aquest dibuix cromàtic dels diferents colors del vi, del blanc al més vermell o passant pels rosats, obra de Maria Sedó, i que enguany posa en valor precisament aquesta característica dels vins, aquests diferents colors dels vins de les dues denominacions d'origen de la comarca del Priorat, la de Cupriorat i la de Montsant, presents aquí en aquesta Fira del Vi de Falset, però que s'extén arreu de la comarca. Per exemple, en aquests mateixos moments, una cosa que us dèiem, que ja s'havia celebrat el Vermut & Co, ara precisament estan a punt de començar el concert de Habla de mi en presente. Prèviament, Miqui Puig ha ofert una sessió i després del concert continuarà punxant a Miqui Puig, amb qui hem pogut parlar i que d'aquí una estona podreu sentir, recordant anteriors visites a la nostra comarca amb no tan públic. Abans, però, fem una mica de repàs del que hem fet al programa d'avui. Hem escoltat els diferents representants de les organitzadors, com els presidents de la DEO Cupriorat, el Salustí Álvarez, i la presidenta de la DEO Montsant, la Pilar Just, en el brindis d'inauguració de la fira, perquè inauguració, podríem dir, institucional enguany no n'hi ha hagut. També hem pogut escoltar el secretari d'Alimentació del Departament d'Acció Climàtica, Carmel Mòdol, parlant de la sequera i de, també d'aquesta fira. Hem escoltat, sobretot, amb molta atenció, i hem comentat amb els tertulians, l'Anton Vidal i el Gerard Sánchez, les paraules de Jaume Salvat, l'encarregat de presentar l'informe que ha fet l'ENS Eurocat, en què situa en 2.600.000 euros l'impacte econòmic de la fira a Falset, la fira de però del 2022. I també, doncs, hem comentat una miqueta, com us diem, aquestes xifres. Ara, en la part final del programa, a part d'escoltar el Miqui Puig, hem de repassar què ens espera per demà diumenge i per dilluns, perquè dilluns també hi ha fira. I el que podem fer és demà recordar que la fira tornarà a obrir a les 11 del matí i estarà oberta fins a les 9 de la nit. L'INCAVI farà un tast titulat Catalunya on el vi és cultura, en què es podrà conèixer les 12 denominacions d'origen del nostre país. Hi haurà concert del Pot Petit per als més petits al Teatre L'Artesana. Per als més grans, en aquest cas a la Fira de l'Euterpe, en l'escenari de la Fira aquí a l'Euterpe, hi haurà concert de Maria Jaume, que presentarà el disc Voltes i Voltes, un nou tast dels Noms de la Terra, de la DOQ Priorat, com també la presentació de la posa dels dies de Xavier Garcet, que han pogut escoltar fa una estona al programa. Hi haurà cercavila de la colla gegantera dels Grallers ja de cara cap al vespre, i com no hi tornarà a haver, Taverna del Vi. Això és el dia 30... Després també el dia 1 la fira tornarà a obrir a les 11, tornarem a tindre el tast dels Noms de la Terra de la DOQ Priorat, hi haurà per la banda de la DO Montsant un tomb per la DO Montsant, en aquest cas presentant els vins d'aquesta denominació d'origen. Hi haurà música, com no, ja heu vist que en aquesta 60ena d'actes hi ha molta presència musical. En aquest cas, el dilluns serà el torn dels Sardines Golden Rules. I sobre la música en directe, també hi haurà sessió de DJs amb el col·laborador de Radio Falset, el Tu Manu DJ, mitjançant Falset Sound System. Això però serà a 2:15 a la fira de l'Euterpe. Per tant, encara queden molts actes, encara li queda moltes hores en aquesta fira. I com us dèiem, un acte però que serveix per inaugurar de manera no oficial o no institucional, podríem dir, és el tast de blancs. Ahir el Manel Sales, que ens senti fa una estona, ens va fer la tasca de preguntar-li a l'Enric Aguiló, els organitzadors d'aquest tast de blancs, com valoraven el fet de que un tast de vins blancs arribi a la 21a edició, com és la que es va celebrar ahir.
Exacte, aquí està el tema, que han passat 21 anys i bueno, sembla com si fos ahir, no?, que van començar a fer aquell tas amb botella d'ocellers, perquè fa 21 anys els vins blancs o la gent que produïa vins blancs en aquell moment no eren tants, eren més aviat pocs, i bé, en aquest sentit estem contents de que aquesta evolució cap a la valoració dels vins blancs ha anat increixendo.
I continuem aquí en aquest programa especial de Ràdio Falset a peu de fira, saludant doncs a tots els col·laboradors, veïns, amics, en aquesta nova edició, en aquesta 28a edició, que recordem començava el passat dijous amb el brindis d'inauguració. Ahir la tarda ja es va obrir la fira i ara ja viu el seu moment àlgid amb aquesta obertura de bona part, per no dir tots els cellers presents, amb els visitants, amb aquests particulars barrets. És curiós perquè he localitzat barrets negres, que creia que no n'hi hauria, perquè clar, veient tants colors tan cridaners, que si vermell, que si blau, que si verd, que si taronja, hi ha barrets negres també, per tal de mitigar una mica, rebaixar una mica aquestes altes temperatures, aquests 25-24 graus ara ja tenim, que es viuen en aquests moments aquí a la capital del Priorat. I també en aquests moments s'està celebrant un dels actes que s'està consolidant com un dels actes més importants al matí de dissabte de la fira, que és aquest Bell Music & Cop, organitzat per la cooperativa de Falset Marçà, que sempre compta amb la presència de grups. En aquests moments estan tocant Habla de mi en presente, però que altres edicions ha comptat, per exemple, amb el Quimi Portet, i compta enguany amb la presència de DJ Miqui Puig. De Miqui Puig l'hem pogut parlar just acabava la primera part del seu set de DJ, i amb ell hem recordat les seves visites a la comarca, i ja veureu que hi ha alguna anècdota força interessant. Tenim amb nosaltres Miqui Puig després d'una primera part d'un set en aquest vermut de la cooperativa. Com ha anat, senyor Puig?
Bé, molt bé, home, tornar a Falset després de 20 i tants anys és una d'aquelles coses que fa molta il·lusió, veure molts amics, veure molts companys. L'altre dia venia de Batea, del festival que vam fer a Batea, travessava per aquí i deia, mira, la setmana que ve tornaré a ser. I ara ja és a PC damunt, a PC avall, i portar música, que la gent vingui a veure's Amigui Puig, vingui a ballar, vingui a veure el grup i vingui a gaudir el territori del vi, doncs què més vols? Fer ser la banda sonora d'aquests events a mi és una de les coses que més m'agrada.
I amb una climatologia més que favorable.
Bueno, la del canvi, no? La climatologia del canvi. Avui estava preparant la bossa i és que porto abric o no porto abric? No, cal que porti abric. El que dur són dues samarretes. Però no, bé, ostres, ja tocava, tothom té moltes ganes després de la pandèmia. Aquests anys de tornar a arrencar sembla que la gent en té moltes ganes i vibra molt, i ja et dic, vinc de fer el festival de Falset, de Falset de Batea, on va anar molt bé, i gairebé totes les sessions són gairebé triomfos. També tinc alguns zeros, com aquella vegada al Firenit, tinc alguns zeros i el poble del costat del meu, vull dir que al final no estem exempts de que a vegades no entrem, no coordinem o no es lliga el que nosaltres busquem.
Però dono fe que Miqui Puig parlava de la seva presència a Falset en el Firenit, estem parlant de fa 20 anys, no hi havia ningú a la pista, però un servidor sí que era, i dono fe, i no recuperarem el tall de veu, però sí que Miqui Puig, preguntat per la situació, recordo que ell va actuar amb molta personalitat, dient que entenia perfectament la situació i que amb ell era igual.
És que pensa que en un moment érem gairebé adoctrinadors. Anar fa 20 anys enrere a fer un festival d'electrònica Falset i de música indie era gairebé ser pioners, no?, els de les carretes, i això és molt bonic, que ara hi hagi normalitat, que la gent tingui ganes de veure festivals, que la gent escolti el Pista de Fusta que faig cada dia. Jo crec que al final jo sempre m'he considerat un artesà més que un artista, i això és el que em fa tocar de peus a terra, saber que un dia venem o no venem, o com aquí hi ha una anyada dolenta i no es ven vi, i tothom ha de seguir funcionant. Pues com ho fa? Pues amb el cinturó més estret, inventant-te coses perquè l'any següent sigui millor.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, llarga vida.
I continuem aquí, tancant ja aquest espai, aquest programa especial que Ràdio Falset us ha ofert a peu de fira, com sempre, veient i coneixent què està passant en els primers compassos de la fira, tot i que els primers compassos van ser ahir, en que a les 6 de la tarda aproximadament es va obrir la fira, tot i que hi havia altars de blancs i ahir començava a haver persones aquí a la Fira del Vi, persones tastant i també persones comprant. Recordem que enguany es posa en marxa el magatzem del vi. La gent pot comprar el vi aquí i anar-lo a buscar en un espai habilitat per a aquesta finalitat, perquè hi ha gent que compra una ampolla, un compra dos, però hi ha gent que compra caixes. I clar, amb la caixa per la fira és una miqueta complicat. D'aquesta manera es facilita que l'experiència de la fira i l'experiència de la compra sigui molt més senzilla en aquest magatzem. Esperem, doncs, que els que ens sentiu des de casa hagués servit perquè veiéssiu que la Fira del Vi, aquesta 28a edició, torna amb molta força, torna amb molta brillantor, la brillantor dels barrets que porten moltes persones al costat del pitet i la copa, la major part de copes plenes. Us hem intentat explicar on estem aquesta fira, cap on va aquesta fira, ens han quedat amb aquesta dada dels 2.600.000 euros de l'impacte econòmic, veurem si continua, i esperem doncs que visiteu aquesta Fira del Vi, que s'allargarà fins al proper dia 1, que gaudiu molt de la fira. I sobretot els que esteu a la fira i ens esteu sentint, bebeu vi, però també de tant en tant bebeu una miqueta d'aigua perquè l'alcohol deshidrata i això cal tindreu en compte. Us hem acompanyat des de les 11 del matí l'Albert Cots a la part tècnica i el Jordi Soldevila en producció i a la veu, esperant doncs, que us haguem fet arribar què s'està vivint, què s'està sentint en aquesta 28a edició de la Fira del Vi aquí a Falset. Gràcies per la vostra atenció i, si Déu vol, fins l'any vinent.